diràs, amb Aleix Pariser.
Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dijous, 1 de febrer del 2024. Tenim jugant ara mateix el Real Madrid. A aquesta hora, al camp del Getafe, és l'últim partit que quedava pendent dels que es van ajornar per la Supercopa d'Espanya. Per tant, a aquesta hora s'està posant el dia a la Lliga i sabrem exactament com queda la zona alta amb el Girona i amb el Barça respecte al Real Madrid. Activem ja l'estudi Bernabéu amb el talismà Damià López. Hola, Dami.
Què tal, Aleix?
Què tal?
Bona nit.
Bona nit. A veure, com van les coses al Coliseu?
Doncs van bé pel Madrid, malament pel Getafe, que està perdent a casa seva 0-2, minut 27 de la segona part, un partit que el Madrid ha tingut sota control des del minut 0 fins aquest instant. Repeteixo, minut 27 de la segona part, veurem si en algun moment pot canviar el panorama, però ara mateix la situació està perfectament controlada pel Madrid, però compta per canviar la pilota al pal al Getafe. Acaba d'enviar Borja Mayoral la pilota al pal en l'ocasió més clara del partit. La pèrdua del Madrid a la frontal de l'àrea, recupera el Getafe i la tassa és qui li envia la pilota assistència a Borja Mayoral i crec que arriba a tocar l'Unin.
Sí, sí, la salva l'Unin.
L'Unin salva l'ocasió, la millor, la millor del partit pel Getafe en els 73 minuts. Prèviament, com dèiem, control total i absolut del Madrid, que ha jugat un partit, diria que molt plàcid, amb un Getafe que la primera part no ha plantejat pràcticament oposició. S'ha avançat al Madrid amb un gol de Joselu rematant una centrada de Lucas Vázquez des de la dreta. A la segona part ha canviat una miqueta la decoració, però tot i així el Madrid ha fet el 0-2, gol també de Joselu en una contra. Més ocasions del Madrid, molt poquet del Getafe, un Getafe inoperant, inofensiu, amb molt poca intensitat i sobretot molt mal col·locat sobre el terreny de joc, però ara ha arribat aquesta ocasió. Ara xuta Camavinga, atura Soria. Això per un costat, el Madrid, que recuperaria el lideratge, es col·locaria amb 57 punts, ja amb els mateixos partits que el Girona, superaria l'equip de Mitchell per 2 punts, sí, a la classificació.
I es quedaria 10 d'Atlético i Barça, ja amb els mateixos partits jugats. Per tant, 57 Madrid, 55 Girona, i quedarien amb 47 Atlético i Barça.
Sí, ara mateix, fins que no es demostri el contrari, Lliga de 2. Recordem que el Madrid rep l'Atlètic de Madrid diumenge al Santiago Bernabéu, té 2 jugadors apercebuts de sanció, compta una altra pèrdua de Nacho, està molt imprecís el Madrid en la sortida de pilota en aquest tram final de partit. El Madrid té, de cara al partit contra l'Atlètic de Madrid al Metropolitano, 2 jugadors apercebuts, Tchouaméni i Camavinga. De moment cap dels dos ha vist targeta groga, però sí que hi ha un futbolista, Rüdiger, que ha hagut de ser substituït per lesió a la primera part, després d'una topada, semblava genoll, és topada la cuixa esquerra. Rüdiger ha hagut de ser substituït, semblava que podia tractar-se una lesió greu, que vaja, ha sortit molt adolorit el futbolista i a falta que se'l mirin, sembla que ha sortit coix dels vestidors, però també algunes informacions apunten que no es tractaria d'una lesió greu, això segur, però falten només 3 dies pel partit contra l'Atlètic de Madrid.
Sí,
recordem que el Madrid té les lesions ja d'Àlava i de Militao al darrere.
No va sobrat el Madrid de centrals, vull dir, seria un contratemps importantíssim per Carlo Ancelotti. De moment 0-2,
sí.
En el tram final de partit tenim per aquí a l'estudi el Gerard Ballera. Hola, Ballera.
Hola, què tal?
Què tal, bona nit. I el Joan Camí, hola, Camí.
Hola, bona nit.
Què us està semblant aquest Getafe Real Madrid? Massa fàcil, no, Ballera?
La primera part ha estat dominada pel Real Madrid, de principi a fi. El Getafe ha marxat a l'escans sense xutar a porteria i crec que sense xutar, directament no havia xutat ni entre els tres pals ni fora dels tres pals. La segona part ha canviat, el Getafe ha plantat una mica més de cara, que jo crec que era el més previsible, perquè al final és un estadi complicat, el Getafe està jugant bé aquesta temporada, està traient resultats, equip incòmode, ja ho sabem, i ha tingut alguna ocasió abans del 0-2 de Joselu, i ara ha tingut la millor oportunitat, ha anat al pal, no li comptaran com a rematada porteria, per aquestes coses de que, en fi, no es compta quan va al pal, però vaja, és l'ocasió més clara, i la primera rematada per mi a porteria, perquè és que anava a porteria, l'ha tret l'Unin, vull dir que poc perill del Getafe, només en alguna ocasió quan s'ha equivocat el Madrid en la sortida de pilota, com hem vist ara últimament, ha pogut generar la resta al Madrid bastant sòlid.
Sí, és curiós perquè el Getafe, Joan, a casa havia perdut només amb el Rayo, no? La resta...
Mira, que hi va Rodrigo, Rodrigo que acaba d'entrar per Vinícius, Rodrigo fora, se li ha marxat a Rodrigo, mira com es lamenta Bellingham, que estava en una posició molt franca per poder rematar, primera acció de Rodrigo que acaba de substituir Vinícius sobre el terreny de joc.
Getafe 29 punts, si avui guanyava se situava en la lluita de ple per entrar a Europa la temporada vinent i a casa, insisteixo, només havia perdut amb el Rayo, havia tret bons resultats al Coliseu.
Sí, la sensació és que no ha competit, no? De la manera que ho ha fet durant moltes vegades aquesta temporada, independentment del resultat, òbviament ve el Madrid, millors jugadors, millor plantilla, el més normal o el més lògic és que el Madrid avui guanyi, però la competitivitat que ha demostrat el Getafe de Bordalàs en molts partits, avui no ho hem vist, especialment a la primera part, també especialment erràtic Vinícius en aquestes accions, acostuma a decidir bé ell cada cop que arriba a porteria, és una de les coses que més ha millorat dels últims anys, i en condicions normals, doncs el Madrid que ja portaria un avantatge de 3 o 4 gols. Per cert que el Getafe ja no podrà comptar amb Enes Unal, una de les grans referències ofensives, ha estat lesionat, és cert, ja s'ha recuperat de la lesió, té a Borja Mayoral com a màxim golejador de l'equip amb 14 gols, però Enes Unal que se'n va a l'equip, compta
Borja Mayoral, la paret amb la taça, cau Borja Mayoral, entre Camavinga i Nacho podrien haver-lo fet caure a terra, demanaven penal, de moment l'àrbitre del partit de Burgos Bengoetxea deixa continuar, aviam si diu alguna cosa, Jaime Latre des del bar, jo crec que no hi ha res,
no.
ni Camavinga ni Nacho, no.
Doncs un Enes Unal que la temporada passada va mantenir a primera divisió el Getafe i que avui ha marxat cap a Anglaterra perquè s'incorpora al Bournemouth, l'equip d'Iraola, sessió amb compra obligatòria de cara a la temporada que ve per uns 16 milions d'euros. Bé, baixa significativa. De fet, el Getafe ha intentat tancar el Chimi Ávila, que és un dels davanters que avui, aquestes últimes hores de mercat, de fet, a hores d'ara encara, se l'estan rifant molts equips. Sembla per això que acabarà el Betis.
Chimi Ávila anirà al Betis. És cert que d'aquí a una hora i mitja es tanca el mercat de fitxatges, la finestra d'hivern, no hi ha res previst pel Barça, ja us ho hem explicat aquí a RAC1, estarem pendents de si Girona fa algun moviment, perquè l'Espanyol ja ha dit que no. Compte que ataca el Getafe primer.
Sí, està atacant el Getafe, aviam Greenwood, que ponin el xut amb l'esquerra, fora! Se li ha escapat a Mason Greenwood, que la veritat, cada vegada que enganxa la pilota i arrenca peu canviat des de la dreta, està creant perill, sigui en una acció com aquesta, acabant ell, o buscant una última passada. El xut de Greenwood que se li ha marxat, la veritat és que en aquesta segona part han canviat les coses, però de moment no està sent suficient, aviam si pot apretar una miqueta en aquest tram final. Ha quedat el Derete, estès sobre el terreny de joc ara per una topada en Camavinga, l'ha tingut Greenwood, continua però el 0-2.
Per cert, una dada jo crec que interessant, Joselu, que estarem d'acord que és el davanter suplent, no suplantíssim, d'aquest equip del Real Madrid, porta un gol menys que Lewandowski a la Lliga.
Ja,
Lewandowski, bona. Que, recordo, abans que arribés Vitor Roque, era el davanter que ho jugava tot al Barça. Ara no ho juga tot, però gairebé tot, en algun moment l'ha substituït Xavi, però porta un gol menys en aquests dos d'avui que Lewandowski.
Quants són? A veure, exactament.
Són 8 de Lewandowski i 7 de Joselu.
8 de 7,
I els dos gols d'avui són bons,
I el Pichichi són Bellingham i Dobby, 14, no?
Sí.
Avui una
meitat de gols que Bellingham,
Una rematada de cap, després un bon xut amb l'esquerra enganxant a contrapeu a Soria. El cert és que està ben tirat el fitxatge de Joselu, i després de passar una mala ratxa d'un parell de mesos en què va estar negat amb el gol i li va afectar la confiança, doncs està aprofitant bé els seus minuts.
No, els números de Joselu són correctes. El problema són els números de Lewandowski, que fluixeixen per un davanter centre titular del Barça. De fet, Bellingham en porta 14 i ja coneixem tots en quina posició juga, per bé que es mogui en zones properes a l'àrea.
Sí, el Madrid, que si avui acaba guanyant, com tot sembla indicar, amb aquest 0-2 a falta de 10 minuts, encadenarà 6 victòries seguides a la Lliga. Des de l'empat al camp del Betis, el Madrid ha guanyat 4-1 al Villarreal, 0-1 a l'Alavés al minut 92, 1-0 al Mallorca al minut 80, 3-2 a l'Almeria, crec que no fa falta comentar res d'aquest partit, i 1-2 al camp de les Palmes, remuntant també el gol inicial de l'equip de García Pimienta.
Sí, és que a nivell de joc, òbviament no està sent el millor Madrid, De fet, amb Ancelotti sí que hi ha hagut trams on ha rendit molt bé, òbviament, però aquest darrer mes li està costant més al Madrid pel que fa a joc i sensacions, Després els resultats l'estan acompanyant i té trams on marca la diferència i és capaç de remuntar partits, per exemple, el partit de l'altre dia que comentaves a l'Eix al camp de les Palmes, remuntant després de fer una primera part bastant fluixa, i bé, de moment, doncs, avançant a la Lliga, mantenint-se en aquesta part alta, lluitant amb el Girona per al liderat.
Amb sí. aquesta estadística, que és que un equip que arriba com tal Madrid...
Espera, que hi va Rodrigo, s'ha fet Alderete, la deixa per Bellingham, Bellingham que s'ho pensa, se l'acomoda amb l'esquerra, el xut de Bellingham ha topat en Luis Milla, la pilota que se'n va fora serà corna pel Madrid.
Anava a dir que amb aquesta estadística que comentàvem del Girona, un equip que arriba als 55 punts en 22 jornades sempre ha estat campió de Lliga. Clar, és que el Madrid en 22 jornades arribarà als 57 punts, no? Per tant, la història diu que qui arriba líder amb més de 55 punts a la jornada 22 acaba sent campió. Fa tots els números, doncs, que el Madrid ho té de cara si el Girona no aconsegueix aguantar-li el ritme que s'endurà aquesta Lliga. Però bé, queden 9 minuts i hem vist sempre moltes coses estranyes al món del futbol. A veure aquest córner.
Sí, aviam el córner que es pica des de la dreta. Serà servei de córner, una altra vegada. No sé si ha impactat la pilota Maximovic, potser Damián Suárez, el cas és que serà corna des de la dreta una altra vegada. Ara, s'ha de dir que en aquesta sèrie de partits que el Madrid n'ha guanyat algun amb problemes, avui és el que, si això acaba així, haurà tret els 3 punts més sobrat, perquè només el tir al pal de Mayoral, la resta, molt control. Si vols un partit, un punt funcionarial del Madrid, però fàcil. Allà amb el cop de cap aquí... del Madrid, se l'emporta David Soria i veurem si en aquests 7 minuts i mig el Getafe pot tenir algun bri de reacció, però sembla complicat.
Sí, sembla molt complicat que el Getafe pugui aixecar aquest partit, tot i que ara el tram final s'ha animat una mica, ja ha tingut alguna ocasió. A veure, deixarem aquesta d'atac, Dami, a veure si redueix les distàncies
el Getafe,
i si no anirem avançant.
D'un Bordalàs que sempre ha perdut contra Ancelotti, eh? Casualitat o no, però Bordalàs mai ha pogut ni tan sol restar-li un punt al seu amic. No va amb ironia, eh?
Es porten bé, és veritat,
sí,
no?
Tenen bona relació. Carleto Ancelotti, aviam, Gastón Álvarez per la banda esquerra, posa una centrada, la tassa! La rematada Juanmi, la tassa! Un altre ex del Madrid, un altre de la fàbrica, ha aconseguit atrapar l'Unin.
És que estan jugant Tchouaméni i Nacho, de centrals. Aquest és el Madrid, sí, sí, que està líder a la Lliga, amb Tchouaméni i Nacho com a parella,
sí,
de centrals.
I sorprèn que el Madrid desestimés tan d'hora la possibilitat d'incorporar un central a aquest mercat d'hivern. No ha de ser un central, o no hauria de ser, compte?
Sí, s'ha descompost el Getafe, ara està atacant fàcil al Madrid, ha estat durant molts espais, Rodrigo de primera, Bellingham, trepitja pilota, Bellingham, sembla que aquella foto d'Iniesta contra Itàlia, us en recordeu, envoltat, sí, de 7 futbolistes ara mateix, Bellingham.
El que dèiem, que a mi em va sorprendre que crec que va ser Ancelotti que va reconèixer una roda de premsa que no tenia intenció d'incorporar un central, tenint en compte les lesions, l'última d'Àlava, jugant Champions, jugant-se la Lliga, en aquell moment encara estaven a la Copa, no per portar un central de primer nivell, però algú que pugui entrar en la rotació, no? A l'eix defensiu.
Lucas Vázquez buscava el hat-trick per Joselu. Va fer algun hat-trick amb l'Espanyol, Joselu, Joan? Recordes?
Jo diria que no.
No, eh? Duplets, no va fer?
Sí, hat-trick diria que no.
Doncs el manté Ancelotti, podria aconseguir-lo encara. No seria una mala cosa, un hat-trick amb el Madrid. De moment ja s'ha apuntat més d'un doblet, Joselu.
Que ha entès també el rol que té el Madrid, que no és fàcil, No és fàcil per un jugador com ell, que ha estat doncs, probablement el jugador més important dels equips on ha estat, especialment a l'Aves i a l'Espanyol, dos equips que més jugaven per ell. Venir al Madrid a acceptar aquest rol de segon davanter i aguantar la pressió, perquè no és fàcil tampoc jugar al Real Madrid, i de moment ho està fent prou bé, marcant gols i acceptant doncs, que potser ha de jugar 15-20 minuts per partit.
Atacant el Getafe, Joan Gastón una altra vegada aixeca el cap, posa un altre central, pilotes a la olla per la tassa, atrapa l'Unin. Ara el joc del Getafe és molt simple, 4-4-2, la tassa i Borja Mayor a la dalt intentant posar pilotes a la banda i centrar, i amb si falla l'Unin, complicat, que eren 5 minuts, el Madrid que ho té tot a favor per emportar-se aquest 0-2.
Estava repassant i no em consta cap hat-trick, diria que la seva carrera, José Lumato. Ara ho acabarem de mirar, però no m'ha semblat ni a l'Espanyol, ni a l'Alavés, que va fer 36 gols, ni al Madrid-Castilla, tampoc. A veure si aquí obrirem aquesta pàgina i veurem si va fer algun hat-trick o no amb el Madrid-Castilla. Mira, sí.
Ah, sí?
Dos hat-tricks.
Al filial,
Dos hat-tricks amb el filial del Madrid, sí que havia fet a la seva carrera.
Però no a primera divisió.
No a primera divisió. Bé, 5 minuts per arribar al 90, no?
5 minuts, sí, més el que afegeixi de Burgos Bengoetxe.
Deixo l'última, talismà, vinga.
Deixes l'última, última oportunitat, amb Maximovic. Maximovic a l'esquerra per Borja Mayoral, posa la centrada a Borja Mayoral, atrapa un Lunin que avui està més segur que mai, tot i alguna errada amb pilota als peus, a la primera part en la sortida, mirant la gespa, atribuint-ho a que la gespa podia relliscar una miqueta, diríem allò de voluntariós al Getafe, i poca cosa més en aquesta segona part, posant el que diem, moltes pilotes des de la banda, però vaja, molt complicat fer-li mal així a l'Unin i al Madrid. 4 minuts, ara mateix, si no hi ha un daltabaix madridista, els blancs tenen els 3 punts gairebé a la butxaca.
Doncs 3:15. Sembla que el Madrid acabarà líder aquesta jornada 22, que avui s'ha completat després de posar-se al dia la Lliga. Queda't per aquí, a veure si hi ha algun miracle i el Getafe pot fer algun golet que doni emoció aquest tram final. Recordo, demà a les 9 del matí, Joan Laporta, president del Barça, al Món a RAC1, amb Jordi Basté. Serà la primera vegada que faci una entrevista després de l'anunci de Xavi de marxar del club a final de temporada. Per tant, conversa interessant demà entre Joan Laporta i Jordi Basté en aquest estudi a les 9 del matí. Del dia d'avui, com dèiem, hem d'estar pendents del tram final del Mercato. El Barça no fitxarà. L'Espanyol, Joan, ha dit que tanca el mercat de fitxatges i no fitxarà més, ja?
A les 7:13 de la tarda ho ha comunicat, per tant,
no hem d'esperar cap moviment. Ni tranquil·la. El Girona, sabem alguna cosa? Si fa algun moviment, si no? De moment, res,
eh? En principi, no. No han comunicat res al respecte, però en principi les últimes hores també han de ser tranquil·les.
De la resta de la Lliga Espanyola o del futbol internacional, hi ha alguna cosa que t'hagi cridat l'atenció de fitxatges?
Déu-n'hi-do, perquè l'últim dia els clubs acostumen a accelerar operacions, acostumen a despertar-se. Per exemple, a primera divisió, el Betis està sent un dels equips més actius en les darreres hores, i està a punt d'incorporar a 3 jugadors que déu-n'hi-do, Pablo Fornals, del West Ham, que tornaria a Espanya, Bacambú, que ja va jugar a Espanya amb el Villarreal, vindria del Galatasaray, i el Chimi Ávila, ara ho dèiem, aquest davanter que ha sonat per tants equips a les darreres hores i que finalment s'incorporarà al Betis procedent d'Osasuna. El Villarreal està a punt d'incorporar el migcampista de l'Aston Villa, Bertrand Traoré. Brian Zaragoza ha marxat al Bayern de Munic, l'extrem malagueny de 22 anys, ha deixat el Granada a canvi d'uns 6 milions d'euros, un fitxatge motivat en part per a la lesió de Coman, l'extrem del Bayern, i el que dèiem abans, el davanter turc Enes Unal deixa el Getafe per marxar a la Premier, el Bournemouth, entrenat per Iraola, fins a final de temporada. Segons algunes informacions, l'operació s'ha tancat a canvi de 16 milions d'euros, i un ex del Barça, Sergio Aquiemé, ara a l'Almeria, ha marxat traspassat a l'estat de Reims francès. De fet, és una bona notícia pel Barça, que en traurà entre un 10 i un 20% d'aquesta operació. I en futbol internacional, un dels noms del dia ha estat el de Carlos Alcaraz, no el tenista, sinó el d'un jove migcampista argentí.
Està bé que ho aclareixis, sí.
Que ha marxat de la Juventus, s'ha dit pel Southampton, amb una opció de compra de més de 40 milions d'euros.
Ara que parles de la Premier League anglesa, avui s'ha jugat un West Ham 1, Bournemouth 1, l'equip d'Iraola, que ha empatat al camp del West Ham, i està en joc un Wolverhampton 0, Manchester United 2. Està guanyant el United, a veure el Madrid... Ai.
Sí, ha caigut a terra Brahim, demanava penal, però com que ha continuat la jugada, jo crec que de Burgos Bengoetxea, en aixecar-se tan ràpid Brahim, ha entès que no hi havia penal. Brahim, que ho protesta de manera... molt vehement, per dir-ho així, el futbolista del Madrid. Aquí veurem com li cau la pilota després que toqui molt suaument la pilota Rodrigo. Home, contacte n'hi pot haver. Sí, contacte n'hi pot haver.
No sé si el VAR entrarà, perquè és, podríem dir que és gris, no? Que no és molt clamorós el contacte, però sí que és veritat que el desequilibren.
Però fixa que, és que clar, aquí el toca Gastón, però Brahim s'incorpora molt ràpid perquè intenta continuar la jugada, i quan perd el control... Jo crec que no xiularà, i més amb 0-2, vaja, dubto que corregeixi, però...
No, no té pinta.
Hi haurà corna favorable al Madrid, 30 segons perquè es compleixin els 90, continua el 0-2, els jugadors del Getafe, que ja van a 1 per hora,
Sí, sí, absolutament.
Cap mena de fent la remuntada.
Està festa aquesta victòria del Real Madrid. Ara que parlàvem del Mercato, entra la Laia Coll a l'estudi. Hola, Laia, què tal?
Hola, bona nit.
Hi ha hagut moviments al Barça femení avui?
Sí, era qüestió de dies que es fes oficial i finalment ja tenim l'oficialitat. Oshoala ja no és jugadora del Barça, fitxat pel Bay Futbol Club de la Lliga Nord-Americana. El Barça ingressarà una quantitat aproximada de 150.000 euros per aquest traspàs, i al capdavall és una molt bona operació per les dues parts. La nigeriana acabava contracte el 30 de juny i no està comptant per Jonathan Giraldez. Per tant, el Barça, que s'endú un grapat de diners que aniran molt bé per l'economia del club, i de la seva banda, Oshoala, doncs, que podrà trobar minuts i podrà explotar les seves qualitats en una lliga que està apostant molt fort per tornar a recuperar la primera posició mundial. Oshoala marxa. Va arribar al mercat d'hivern del 2019, marxa després de 5 anys, amb 14 títols i sent la quarta màxima golejadora de la història del Barça. En total ha fet 117 gols.
Doncs que tingui molta sort. Ha sisat Oshoala aquesta confirmació que deixarà el Futbol Club Barcelona. Del món del futbol, avui hem sabut, per exemple, que Hernández Maeso, que és l'àrbitre de camp d'aquell escandalós Real Madrid-Almeria, xiularà la pròxima jornada. Ha estat designat per dirigir el Rayo Vallecano-Sevilla, que juguen dilluns. És el partit que tanca la jornada d'aquest cap de setmana. Per tant, ni nevera, ni congelador, ni absolutament res, ni per Hernández Maeso, que ja torna a arbitrar com si res en aquest Rayo-Sevilla de dilluns, ni, evidentment, per Hernández Hernández, que era l'àrbitre que estava al VAR i que ja ha dirigit més partits després d'aquella polèmica. I hi ha una informació d'última hora que és realment destacable. Recordeu aquell capítol que explicàvem l'altre dia, una informació del diari AS que deia que portarien Hugo Mallo a un judici perquè havia tocat, suposadament, els pits de la noia que feia de mascota de l'Espanyol. Abans d'un Espanyol Celta, Hugo Mallo, quan hi havia el passamans, quan els jugadors del Celta i de l'Espanyol a Cornellà al Prat s'estaven saludant, al final d'aquesta salutació hi havia les dues mascotes de l'Espanyol, el periquito, que era un home, i la periquita, que era una dona. Doncs bé, aquesta dona el que va fer és denunciar l'endemà que Hugo Mallo li havia tocat deliberadament els pits. En una primera imatge que es va filtrar a la premsa, no quedava massa clar si tocava o no tocava, no es veia molt bé la imatge. Doncs bé, fa només una estona ha sortit a la llum un nou vídeo en què es veu clarament com Hugo Mallo magreja de forma intencionada la noia que feia de mascota de l'Espanyol i li toca els pits clarament just abans de començar aquest partit mentre se saludaven els jugadors. És una imatge lamentable i fastigosa que demostra l'agressió, l'abús sexual d'un futbolista a una noia que estava fent de mascota. S'ha de ser un autèntic poca vergonya i un autèntic malalt per fer una cosa així enmig d'un estadi, davant de milers de persones, sense cap mena d'impunitat, i espero que li caigui tot el pes de la justícia i el càstig que mereixi i que dicti la llei en aquest judici que s'ha de fer al juliol. Veurem si té la decència de presentar-se a aquest judici Hugo Mallo, perquè se n'ha anat al Brasil. Si no vaig errat, no sóc un expert, però diria que no hi ha tractat d'extradició al Brasil. Per tant, si aquest senyor no es mou del Brasil, difícilment se'l podrà jutjar aquí a l'estat espanyol. Però, insisteixo, tolerància zero, ara que hem vist les imatges clarament, cap a aquest tipus d'accions, i des d'aquí tot el suport i els ànims a la víctima agredida. S'ha acabat el partit del Coliseum, Dami.
Sí, victòria fàcil, còmoda i plàcida pel Madrid, en un camp amic, com és el del Getafe, 0-2, dos gols de Joselu, el Madrid líder en solitari de la Lliga, li treu dos punts al Girona, 10 al Barça, també a l'Atlètic de Madrid. Diumenge, derbi madrileny al Santiago Bernabéu, Real Madrid-Atlètic de Madrid, amb el dubte ara mateix de Rüdiger, que s'ha marxat molt adolorit per un cop a la cuixa.
Molt bé, mira, Damià, sí. Tu que segueixes habitualment els Mundials i les Eurocopes aquí a RAC1, avui el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, David Escudé, ha dit això en un acte, en l'acte de presentació del Trial Indoor, que es farà aquest diumenge al Palau Sant Jordi, Trial Indoor de Barcelona. Doncs li hem preguntat també per altres qüestions de l'actualitat esportiva, i ha dit això del Mundial 2030, que recordem organitzen conjuntament Espanya, el Marroc i Portugal.
Jo crec que nosaltres en aquest cas hi apostem claríssimament, i amb això estem treballant evidentment també amb el club, perquè no tenim res a envejar a la ciutat de Madrid en res de serveis que puguin ofertar, i en canvi tenim i tindrem un estadi més gran i més nou que el seu, o sigui que amb això no ens podran guanyar.
Estan treballant amb el Barça per acollir la final del Mundial de Futbol 2030 perquè, com diu David Escudé, tindran un estadi amb més aforament que el nou Santiago Bernabéu, perquè, evidentment, el 2030 el nou Spotify Camp Nou ha d'estar acabat. Això serà una lluita aferrissada, des d'ara al 2030.
Sí, sí, home, ens encantaria, no?, que el partit, que la final l'acollís Barcelona. De fet, el Mundial 82 la final ja va ser per Madrid. Però una cosa és que ens encanti a nosaltres i l'altra és que li encanti la Federació Espanyola, que ens sembla que les intencions que té són unes altres i que passen més per donar-li la final a Madrid. Com dius, serà una lluita molt, molt tancada. També la Federació del Marroc ha proposat Casablanca, o sigui que no es rendirà. En tot cas, fixa't que ara fa uns dies s'ha sabut quina serà la final pel Mundial 2026. I falten dos anys i mig, o sigui que aquesta decisió de cara al 2030 pot anar per llarg.
Portarà cua aquesta decisió. Gràcies, Dami, fins ara.
Serà Dallas, per cert.
Serà Dallas, eh?
Serà Dallas.
Ja és oficial, el 26 a Dallas, eh?
L'AT&T Stadium, sí. Hòstia,
sí. Ja veiem què passa el 2030, que queden 6 anys. De la l'àmbit poliesportiu, tenim una notícia bomba a la Fórmula 1 d'avui mateix. Quim Salvador, hola, bona nit.
Bona nit, Aleix.
Escolta, Hamilton fitxa per Ferrari el 2025.
Sí, senyor, és un autèntic terrabastall a la Fórmula 1, una llegenda com Lewis Hamilton, el pilot amb 7 títols mundials que té millor palmarès a la història de la Fórmula 1, empatat amb Michael Schumacher, deixarà Mercedes després de 12 temporades en porta 11. Aquest 2024, Hamilton encara correrà amb Mercedes i per l'any que ve, 2025, Lewis Hamilton, que ja tindrà 40 anys, fitxa per Ferrari. Aquest moviment, a més, suposarà el final de l'etapa de Carlos Sainz Jr. amb Ferrari després de la temporada que encara ha de començar. De fet, Carlos Sainz també ha emès un comunicat confirmant el que ja se sabia, que és que haurà de deixar Ferrari. Hamilton farà parella a Ferrari amb Charles Leclerc, que aquest el tenen renovat el pilot monegasc. Queda la gran incògnita, qui s'asseurà al volant del Mercedes que deixarà lliure a Lewis Hamilton.
Això serà el 2025, eh?
Sí, 2024, el 2025, moment, falta un any, però ja han anunciat el gran moviment de mercat de cara a l'any que ve.
Després ho analitzem amb especialistes, i aquesta nit també Toni Bou, el pilot de trial, 34 vegades campió del món, per parlar del trial indoor de Barcelona que es fa aquest diumenge al Palau Sant Jordi. I tenim també bàsquet avui, ha estat jornada d'Eurolliga, la primera part de la jornada d'Eurolliga que es juga entre avui i demà. Ballera, com ha anat avui?
Doncs mira, ha guanyat el Madrid a casa contra el Coel Asbel, 22 victòries, aviat asseguraran la primera posició, el ritme al cavant, en una nit també en la qual hi ha hagut victòries de l'Olympiacos a la pista del Bayern i de Baskonia a casa contra el Maccabi. S'ha jugat també el primer partit de la vintena jornada de la Lliga Femenina, era un duel català, victòria clara de l'Uni Girona davant el Cadí, la seu a Fontejau, 83 a 56, les gironines quartes, amb 14 victòries, les Alt Urgellenques ocupen la 12a posició amb 7 triomfs. I deixa'm dir-te també que només un dia després de la retirada de Marc Gasol, els Memphis Grizzlies han anunciat que li retiraran la samarreta amb el número 33. Estava previst, ho faran el 6 d'abril, un dissabte, matinada, dissabte, diumenge, aquí a Catalunya, en un partit contra els Sixers de Filadèlfia al FedEx Forum.
S'ho mereix, el gran Marc Gasol. Demà, Estrella Roja-Barça, d'Eurolliga en directe a RAC+1. I avui també a les seccions del Barça s'ha anunciat les renovacions de Luis Frade al Barça d'handbol fins al 2026, amb opció a una temporada més, i també renovació del porter Didac Plana del Barça de futbol sala fins al 2025. Fem una pausa i de seguida Joan Poquí, Maria Fernández Vidal i Marc Guillén a la tertúlia avui del Tu Diràs.
Tu Diràs amb Aleix Parissé.
La felicitat no és una destinació on arribar. La felicitat és en el camí. I si aquest camí el fas amb el teu nou Fiat, encara millor. Troba la felicitat amb la Fiat Happiness Fórmula. Tan sols aquest mes tens ofertes exclusives amb entrega immediata en la gamma de Fiat. Visita el concessionari que tinguis més a prop i troba la felicitat a cada revolt.
Benvolguts senyors de BP. En nom de la RAE acceptem la seva petició d'incloure BPR com a sinònim de fer les coses més senzilles i de donar més avantatges.
BP llança la seva nova app Mi BP. Més ràpida, més fàcil i amb més descomptes en proveïment de carburant, compres, tan diferent que necessitàvem una nova paraula per definir tot el que et dona. Descarrega la nova app Mi BP i comença BPR.
Si per tu el bar és el lloc on esmorzes cada matí, si 433 et sona un codi de desbloqueig o si creus que Pichichi és una salsa mexicana, no ets qui busquem. Torna Fantasy Mister de Mundo Deportivo. Juga i demostra que ets el millor mister i dirigeix el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Baixa't l'APP de Mister. Hi ha molts premis en joc.
A Peugeot estem a punt per ajudar-te a portar el més important, el teu negoci. Per això, en els dies Peugeot Professional podràs gaudir de condicions especials en tota la gamma. Aprofita de l'1 al 14 de febrer per donar energia al teu negoci. Inscriu-t'hi ara a Peugeot.es. Peugeot.
Si per tu el bar és el lloc on esmorzes cada matí, si 433 et sona un codi de desbloqueig o si creus que Pichichi és una salsa mexicana, no ets qui busquem. Torna Fantasy Mister de Mundo Deportivo. Juga i demostra que ets el millor mister i dirigeix el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Baixa't l'APP de Mister. Hi ha molts premis en joc.
El 9 de febrer, RAC1 On Tour. El divendres dia 9 posarem rodes a la ràdio i visitarem les quatre capitals del país per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. El món a RAC1 amb Jordi Basté des del Teatre La Llotja de Lleida.
Jo crec que hauríem de fer més sovint el programa des d'aquí.
La competència amb els Oscars i el vostè primer amb Marc Giró des de l'aula magna de la URB, al Campus Catalunya de Tarragona.
És aquell dia que foteu la programació especial de RAC1, no?
Que això s'ha omplert moltíssim.
Versió RAC1 amb Toni Clapés des de la carpa del Circ Històric Reluí al Port Vell de Barcelona.
Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
No ho sé, em van a Ballonesta i tu diràs amb Aleix Pariser des del Centre Cultural La Mercè de Girona.
Les 8 en punt, bona nit.
Benvinguts al Tu diràs, un Tu diràs especial.
Us hi esperem, l'entrada és lliure. Podeu seguir tota la jornada a la ràdio i viure-ho en directe a rac1.cat i a la xarxa Més.
Sintonia!
Va! El divendres 9 de febrer, RAC1 on tour per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. Tots som un. Amb el suport de la Diputació de Girona, la Diputació de Lleida, l'Ajuntament de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili. I amb la col·laboració de Torrons Vicenç, Montse Interiors i Cellers Maset. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Ojos anochecer, jamás pensamos en ser nada más que jóvenes.
Las 11 en punt. Hola, Joan Poquí, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, Maria Fernández Vidal.
Hola, bona nit.
Bona nit. Hola, Marc Guillén.
Hola, molt bona nit.
Què tal? Com esteu? Com esteu?
Jo no vull que el Mundial es faci ni la final, ni la semifinal.
Res aquí.
Res.
Al Nou Camp Nou, res. Fuera. Ni a Cornellà al Prat, ni res.
Que s'ho mengin ells.
A l'embruten.
Ja està.
Val, no, no, és que, aviam...
Home, a nivell internacional, no, que el Camp Nou aculli una final del Mundial seria històric.
Però que no veieu que no passarà, que no passarà.
No,
que és
ja
impossible.
No,
home, la final la faran el Cuchitril aquell, el que han fet el Bernabéu.
Està apretant molt Casablanca, també, eh?
Bueno,
el Marroc ho estan apretant,
sí,
també.
Nosaltres. Aviam, que s'ho fotin al cap, que la final es farà a la llauna de sardines de
Madrid.
A la nau espacial.
D'allà. O a l'inodor, allà. Aleshores, per ser segon plat, jo prefereixo que el Camp Nou no facin cap partit.
I l'inaugural, tampoc, et faria...
Res, home, rec, el bom, ja el vam fer...
Serà massa nou, a veure si
bueno, trencaran ja coses. Bueno, ja, no, ja està.
Només estarà acabant, no?, del tot, el 230, sí, no? Però esperem que sí.
No. Toca fusta.
Esperem que s'hi juga
algú. Esperem que sí. Deixem-me dir una cosa, abans d'arrencar. I és que estem molt contents a la redacció d'Esports de RAC1 perquè els companys de Ràdio Associació de Catalunya han premiat avui les transmissions esportives de RAC1 com el millor programa de ràdio. Dilluns 26 de febrer es farà la gala al Palau de la Música Catalana, la presenta el Jordi Basté, i estem contents perquè la veritat és que ens hi passem moltes hores, no? Són unes transmissions que fem amb passió, amb rigor, que som conscients que arriben a molta gent, perquè això del futbol aixeca moltes passions, i hi ha molta gent que segueix el Barça, que segueix l'Espanyol i que segueix el Girona, i per tant és un reconeixement que ens fa feliços, eh? Així que felicitats al Pou, a tot l'equip del Barça Jugar RAC1, aquí tenim el Marc Guillén, la Laia Coll també, felicitats per la Percus Toca.
Moltes gràcies.
El Miquel Agut i a tota la gent del Girona Jugar RAC1, que en forma part, a l'Eduard de Batlle i a tota la gent de l'Espanyol Juga a RAC1.
I també a tu, els que hi heu passat, també.
Ah, mira, també, sí. Sí, un trosset del premi encara ens quedarà. No?
Algun dia...
Els dies grans.
Passa, sí, sí, perfecte. Doncs vinga, estem molt contents. Gràcies per aquest reconeixement dels Premis de Ràdio Associació de Catalunya. Dit això...
Enhorabona.
Dit això... Què el Madrid?
Què?
Sembla que no, però van fent, eh? És increïble, eh?
La mateixa pel·li de sempre.
De sempre. No, avui han jugat prou bé, la veritat, les coses com...
Què vol dir, sembla que no?
Vull dir que sembla que no estan, que 1-2 remuntant a les Palmes, 0-1 a la Vés al minut 92, altra cosa que vam viure aquí també un dijous. I...
No és sí, com el Barça... Semblava que les lesions, ui, no faran res amb tantes lesions.
Clar, no és com el Barcelona, que és una exuberància de jocs, d'anar sobrat, de resultats i de tot. Clar, no és el mateix, però ja se sap.
S'ha de confiar en el Girona, eh? Ara mateix Madrid 57, Girona 55, i d'aquí a 10 dies... Hi ha un Madrid-Girona al Bernabéu.
Bé, aquesta setmana, no? Aquest cap de setmana i el següent, no? Aquest cap de setmana hi ha un Real Societat-Girona.
Ah, amb
un
tribut.
Girona Real Societat i un Madrid-Atleti de Madrid i després la setmana que ve aquest Madrid-Girona. Aquí, si realment el Girona és candidat del títol, doncs home, en aquests dos partits i el següent que tenen a Bilbao veuràs bastant. Clar, aquí el Madrid, si guanya contra l'Atleti de Madrid i guanya el Girona, home, li trauria ja 5 punts al Girona. sabent doncs, que el Girona és el petit, doncs, començaria a fer pujada i començaria realment el somni ser realment impossible o difícil. Però, bé, escolta'm, jo del Girona no, ja no m'atreveixo a dir-hi res en contra, perquè va embaladíssim i no sé.
Tens raó que el Madrid es juga bona part d'aquesta lliga en aquestes dues jornades, no? Perquè Atlético i Girona de forma consecutiva i després hi ha la Champions, perquè just després del Madrid-Girona ja tenen el Leipzig-Real Madrid, que és l'inici dels vuitens de final.
I allò el pot fer despistar una mica, allò que llavors hi hagi un partit, perquè si repasses els partits que han empatat, doncs també n'hi ha algun que no ha sigut contra els equips grans, però és veritat que en aquests dos caps de setmana, si no punxen aquests dos caps de setmana al Real Madrid, veient la solidesa que té, veient partits com avui, que sense mostrar la seva millor versió, sense haver d'anar amb un ritme alt, doncs és capaç de guanyar amb molta solvència, doncs serà difícil descavalgar-lo de la primera plaça.
Jo és que no sé, jo cada cop sóc més conscient, no sé si algú més ho és, de la importància que perdessin la Copa contra l'Atlètic de Madrid. Ja ho vaig celebrar el dia i cada cop aquesta no victòria a la Copa guanya més transcendència i més importància.
Pel no triplet?
Sí. Estatal, pel no triplet és estatal.
No, què collons estatal? Deixa d'estar la merda aquesta. No
ja, ho sabia.
Que guanyen... És que no veig cap equip a Europa ara mateix que els pari, que els aturi, t'ho dic en sèrio.
No.
El City no està com l'any passat, el PSG vés a saber si passa... no ho sé, tinc una setmana fatal, vull dir, tinc molt
jo
baix.
En canvi, veus, jo sí que com veig el Madrid molt favorit a la Lliga, a la Lliga de Campions, jo ho veig difícil, ja sabem que és el Madrid i per tant n'ha guanyat moltes i evidentment que és un dels favorits, un dels candidats segur, però no sé, jo crec que el tema de la porteria, tot i que l'únic no els està sortint bé, el tema de no tenir centrals, tot i que posaran a Xoumini i ho acabarà fent bé, el tema de no tenir un davant de centre, que sí que José l'ha marcat més de 10 gols i que avui n'ha marcat, però a la Lliga de Campions, els partits realment decisius, és un altre nivell. I jo crec que en aquest nivell el Madrid no hi hauria d'arribar, si més no, per joc i per jugadors. Després sí, ja ve la mística...
Com altres temporades, sí, que per joc sí, tampoc hi arriben sí, a la final i per joc tampoc hi acaben guanyant. En qualsevol cas, si el Madrid ara l'eliminen dels vuitens o cau a quarts de la Champions, la sort que té el Madrid... és que no passa res, en el sentit de dir no des d'allà no se'ls recrimina res, o no troben que l'equip hagi fet un mal paper per tot el bagatge que acumulen, és a dir, porten tant de temps guanyant tant que aquest any la Champions no, doncs és com és que no pot ser cada temporada la Champions, saps? Jo crec que la diferència del que passa allà amb el que passa aquí és que aquí la sequera com a mínim anímica, perquè de títols l'any passat es va guanyar la Lliga, però com a
i la
mínim...
Supercopa,
i la Supercopa, sí.
Ells ho van guanyar l'any passat?
No.
L'any passat
la Copa, la Copa.
La Copa, no?
La Copa amb l'Osasuna,
no
sí, però...
Recordo,
però ja és allò, ja van guanyant menor. Cosetes sí, i sí. Dius... Bueno,
l'any dolent guanyant la Copa.
Sí.
Exacte,
sí,
exacte.
Sí.
I tinc la sensació que el drama és infinitament més petit pel fet de no guanyar o no arribar lluny en la Champions. Aquí la que es liarà a partir d'ara ja veurem.
Ara entrarem.
Perquè ja he vist que heu descartat el Barça per guanyar la Lliga del tot.
Home, el Barça està a 10 punts d'aquest Madrid. A mi em sembla...
Jo vull, ara mateix...
No s'ha fet mai a la història. Mai a la història ningú ha remuntat a la segona volta més de 7 punts, diria. Per tant, seria una cosa contra la història. Bé, a veure.
Però això és avui, La setmana que ve pot canviar.
Clar, és que ara venen uns partits amb enfrontaments directes i tal.
Ja,
però ja està descartat.
Però veient el Barça d'ahir, a mi se'm fa molt difícil. Però ara en parlarem. Recordo, demà 9 del matí, Joan Laporta en aquest estudi. El president del Barça cara a cara amb Jordi Basté. Demà a les 9 del matí. Per exemple, li podrem preguntar una notícia d'última hora que avança el company David Ornstein de The Athletic. Diu que Bergvall, aquest suec que va dinar a Barcelona l'altre dia i que semblava que fitxaria pel Barça, que és una perla, migcampista perla sueca, Bergvall, diu David Ornstein de The Athletic, ha triat el Tottenham i que no fitxarà pel Barça. El Tottenham pagarà 10 milions d'euros més variables i que està previst que aquest divendres, és a dir, demà, Bergvall aterri ja a Londres per lligar aquest fitxatge pel Tottenham. una mala notícia més, si s'acaba confirmant.
Sí, una mala notícia i un mal símptoma, sobretot un mal símptoma que nanos joves, bons migcampistes, que realment són promeses que feien il·lusió, doncs sobretot que ells acabin descartant el Barça. Jo crec que és un molt mal símptoma quan un migcampista de talent doncs veu més possibilitats del Tottenham, perquè és que tu ara mires el projecte del Tottenham i sí, entenc que l'aficionat d'aquí digui, el Tottenham, però qui són? Si a la Premier allà, però si no han guanyat mai un títol. No guanyen títols, però tenen un entrenador des d'aquesta temporada que fa un futbol que encantaria el Barça, un futbol ofensiu, surten des de darrere, pressionen, és un espectacle a veure el Tottenham i crec que seguiran així durant uns anys. Jo entenc perfectament que més enllà de la Premier i dels diners que t'hi puguin donar allà, fins i tot per projecte esportiu, vaja, jo entenc perfectament que se'n vagi cap allà, i això, dir això, que prefereixin el Tottenham que el Barça, doncs és que han canviat la torna molt en els últims anys, perquè això fa 2 o 3 anys o 5 hagués sigut una autèntica bajanada, vull dir, segur que haguessin vingut al Barça, i ara ja s'ho comencen a pensar, no?
Com a mínim ja Vito Roque, que ahir es va estrenar com a golejador. M'agradaria començar parlant un moment de Vito Roque.
Jo vull parlar d'aquest tal
Bergwall. Què vols dir, Bergwall?
Coincideixo que és una mala notícia que un futbolista d'aquest perfil tri el Tottenham o el Barcelona, però jo haig de dir que jo no sé ni qui. O sigui,
ningú. O ets un especialista de futbol internacional o ningú sabia
què era. Sí. No, jo crec que ningú l'ha vist. És a dir, bueno, ningú, no m'ho crec. Si algú ve ara, no, perquè juga per la dreta, fer això, i plam. No m'ho crec. És box to box. No, doncs no m'ho crec. No m'ho crec. O sigui, no m'ho crec que algú d'aquí hagi vist jugar el tal Bergwall aquest de 17 anys.
Té bona pinta en els highlights.
Jules Gardens, eh?
Sí, té bona pinta amb els highlights que jo he vist, però clar, també tenia bona pinta Vito Roque.
A partir d'aquí, sí, si no ve, millor per Marc Casado, per
Pau Prim.
Per Pau, bueno, Pau Prim no ho sé, però Marc Casado sí que l'he vist jugar. Està en sintonia de primer equip. Pau Prim em sembla que no està tant, no?
Però vull dir que si continua creixent era un nano que tenia bona,
sí,
apuntava bones maneres.
Doncs per tant, que vull dir que si no ve aquest Bergwall, doncs el que ha de fer el Barcelona és apostar per la gent de la Pedrera. Com està fent amb Cubarsí, que és un tros de central, com està fent amb Fermín, que és un tros d'interior, com està fent amb, bueno, amb tots, amb tots els campos.
Lamine Yamal, per exemple, amb Balde, no?
Jo entenc que no hauria de ser un drama. És veritat que és, coincideixo amb el Marc, que és un molt mal símptoma que de la falta d'atractiu que ara mateix té el Barcelona.
Bueno, però... és que, sorpresa, la solució a la situació actual del Barça no és que plegui Xavi. Vull dir, el Barça té molts problemes més profunds que s'evidencien en una decisió així, que van més enllà de si el primer equip guanya un títol o no.
Sí. Ja. El Barça no ha pogut competir per Bergwall per 10 milions d'euros que ha pagat el Tottenham, segons aquesta informació de The Athletic, i en canvi n'ha pagat 30 més 31 per Vito Roque. Insisteixo que ahir va ser un dels grans protagonistes. Avui, a la reunió que fem sempre a la tarda abans de fer el programa diari, ens hem preguntat si el gol de Vito Roque, el primer que fa amb la samarreta del Barça, havia tingut certa repercussió al Brasil o no. Laia, què? Treu-nos de dubtes.
N'ha tingut, però sense exagerar. Sí que és veritat que els principals diaris esportius se n'han fet ressò. Per exemple, O Globo, que va fer un seguiment en directe del partit, titulava "Ja ho té, Vito Roque marca el seu primer gol amb el Barça". També van recollir en diverses peces les declaracions postpartit de Xavi i del jugador, i es fan ressò que Vito Roque, amb el gol d'ahir, s'ha convertit en el brasiler més jove en marcar pel Barça a la Lliga. El rècord el tenia Ronaldo, que va marcar un doblet a la Supercopa contra l'Atlètic de Madrid quan tenia 19 anys, 11 mesos i 3 dies. Vito Roque ara té 18 anys, el 28 de febrer en fa 19, per tant tenia marge per batre el rècord pràcticament un any. L'altre diari de referència és el Lance, que va titular "Mira el Tigrinho, Vito Roque no decep i el Barça guanya l'Osasuna a casa", i ho acompanyava amb una peça dels primers gols de les llegendes brasileres van anotar en terres europees, recordant Ronaldinho al Paris Saint-Germain, Ronaldo el fenòmeno al PSV, Kaká al Milan, etc, etc. I per acabar aquest recorregut a la premsa brasilera de quina repercussió ha tingut el gol de Vitor Roque, hem anat a la regió d'on és l'Atlético Paranaense, equip d'on va arribar Vitor Roque, i n'hem parlat amb Rodrigo Linares de Radio Paiquere, que ens ha explicat com s'ha rebut aquesta notícia.
Y Vitor, muy rápido, sorprendente até, muy rápidamente en Barcelona hizo su primer gol. Con 6 partidas hiciste tu gol, y acá en Brasil una gran repercusión, até porque yo soy de la provincia de Paraná, donde tiene la sede Atlético Paranaense, Entonces se habló mucho de Víctor.
Doncs diu que en aquesta regió el Paranà sí que ha tingut molta repercussió i sorpresos, perquè Vitor Roque només ha necessitat 6 partits per fer el seu primer gol al Barça.
M'ha agradat molt el titular de Mundo Deportivo avui, el salto del Tigre, un gol que va fer fent un salt de cap ahir. Ens hem d'il·lusionar amb això, no? Marc, és que no queda un altre ara mateix, sincerament.
Sí, sí, sí. Mira, escolta'm, jo crec que Vitor Roque, pel preu que tenia, pel poc que el coneixíem, perquè amb els detalls tècnics doncs, no ens havia enlluernat ni molt menys, i que a més no és un brasiler típic brasiler d'aquests que agraden a l'espectador, doncs hi havia molt escepticisme. Hem d'estar evidentment encara alerta i li hem de donar temps, vaja, li hem de donar molt de temps, però sí que t'explicaven i que era un jugador doncs, que tenia molta determinació, molta desmarcada, molta gambada, i que tenia aquest oportunisme. Ahir ho va demostrar en aquesta jugada i en les següents que va fer. Bé, aquesta energia, aquesta rauxa d'alguna manera sí que la té, i aquest oportunisme el va tenir en aquesta rematada. No està gens malament, vull dir que venint sabem de vegades l'aterratge dels jugadors pot ser molt complicat per un jugador, per un davanter centre, tenir gol o tenir gols i tenir bones sensacions en alguns partits el pot ajudar molt en aquesta adaptació, que serà llarga, que no serà d'un dia per l'altre, però bé, que vagi sent amb gols l'ajudarà moltíssim, i també pot ajudar el Barça, que ara mateix necessita jugadors que tinguin el cap net, o sigui, que el tinguin fora d'aquesta baixa confiança, d'aquesta mala dinàmica, i es veu quan entra un nano del planter o quan entra el mateix Vitor Roque, no tenen tot aquest pes a la motxilla que arrosseguen tots els que ja porten molts dies jugants. Per tant, per què no? Que ara jugui alguns dies, que jugui minuts, li pot donar un aire una mica diferent al Barça.
Què et va semblar, Maria?
Doncs em va semblar una mica oxigen pel Barça. Perquè jo crec que ell també, perquè és aquell moment de dir, vale, t'han fitxat, i quan estàs esperant el teu gol i arriba i ja està. Jo crec que li treu una mica de pressió a ell en el seu aterratge, però a més el Barça jo crec que li va donar oxigen, en el sentit de que vaja, Xavi potser sí, però jo crec que la majoria no vam acabar de veure la superreacció dels jugadors després de l'anunci, després del dinar a casa de Lewandowski. No la vam acabar de veure, i només faltava que allò acabés amb un empat a 0 o pitjor. Per tant, jo crec que aquell gol és molt important per ell mateix, per això, per el seu aterratge al Barça, perquè és el que s'espera d'ell, però sobretot va arribar allò com una bombona d'oxigen per l'equip.
Sí, coincideixo. Crec que el gol de Vitor Roque va salvar els mobles d'un Barça molt justet.
No vas veure la reacció tampoc, no?
No la vaig veure. Si fos, a veure, aquest partit l'hem vist molts cops també, tampoc és una cosa exageradament dolenta, és a dir, és un partit contra un rival que es tanca molt bé, que és Osasuna, que pràcticament renuncia a l'atac fins que va 1-0, que es queden 10, que l'Osasuna va plantar cara quan estava amb un jugador menys, fins a aquell moment pràcticament res. I al Barcelona li costa i està espès d'una manera. Si aquest partit es produeix enmig d'una dinàmica, anem a dir, normal o habitual, en la qual el Barça guanya partits, el Barça no li foten 5 gols cada setmana, o ni 4, saps? I més o menys és un moment de la temporada en què l'equip va fent, doncs, bueno, és un partit normal. Sent el partit en el moment que era, jo sí que vaig trobar a faltar, perquè l'entrenador digués que s'havia produït el clic una miqueta més del que vaig veure, no? I si també entenc, com ha recordat la Maria ara, que els propers partits de Lliga, si el Barcelona els fa mínimament competitiu, els pot treure endavant. I si treu endavant els propers 3-4 partits, abans del partit amb el Nàpols, home, potser veu les coses d'una altra manera, per això, perquè poc a poc l'equip potser va creixent en confiança, va recuperant algun efectiu, i juga una miqueta millor, i veu que Madrid i Girona es deixen algun punt, i això potser sí que fa que l'equip poc a poc es rearmi. Ara mateix, pel que vaig veure l'altre dia, no. I sí que pel futbolista sí que és un alliberament, perquè havia tingut poquetes estones, però en aquestes estones havia tingut alguna ocasió que, home, preocupava, no?, que el fet que no les hagués marcat, i el fet que faci aquest primer gol, i un gol important a més, penso que per ell és molt bo.
Sí, mira, Vitor Roque va ser la cara, i Lewandowski torna a ser la creu, Porta 13 gols aquesta temporada en totes les competicions, Lewandowski, però més enllà dels números, les sensacions, no? Que ha fet una baixada de rendiment espectacular respecte al primer any. Avui, de fet, l'hem escoltat en una entrevista, Laia, que ha fet en un podcast de Polònia.
Sí, escoltem un parell de documents. D'entrada, parla a nivell personal d'un moment complicat, diu el 2023.
Al final del 2023 hi va haver un moment que em vaig sentir més feble, no només mentalment i probablement també físicament. Semblava que totes les coses dolentes i negatives venien al mateix moment. Jo també vaig cometre errors, vaig entrar en una espiral i vaig tardar en sortir-ne.
I també fa referència al moment de l'equip en comparació a la temporada passada. Diu que enguany, des de principi de temporada, alguna cosa no ha funcionat.
Vam guanyar molts partits 1-0 i molts d'aquests partits hauríem d'haver guanyat 5-0. Vam estar molt bé defensivament, no concedíem gols, però tampoc estàvem excepcionals a nivell ofensiu. Potser trobaràs 5 partits on vam marcar més de 2 gols que el contrari. Potser era poc, però pel club era important guanyar la Lliga. Aquesta temporada, des del principi, alguna cosa no està funcionant com voldríem, però hi estem treballant i crec que ho aconseguirem, que ens desbloquejarem. I sabem que hi ha molts jugadors joves. També és necessari que tinguin confiança per estar tranquils, escollir les millors opcions.
No està funcionant alguna cosa com voldríem, però ens desbloquejarem, diu.
Justament els joves, jo crec que sí que són els que estan trobant el seu paper, diu, els joves ja s'adaptaran i tal, justament crec que són els que millor s'han adaptat a la situació actual del Barça.
És un discurs, per això, no?, que anem sentint, no? Sí, no trobem la tecla, no fem el clic, però ens desbloquejarem i estem ja a principis de febrer, Marc,
No. Sí, no, van passant els dies i això és el que ens fa ser pessimistes, perquè col·lectivament no veus cap proposta diferent, no veus una estratègia, un plantejament, alguns moviments que des de la pissarra, des del tècnic, doncs proposin alguna cosa diferent i ajudin a trobar aquest clic. Com que des de la pissarra, jo crec, des de la banqueta, no s'està arribant a una proposta diferent, el clic ha de ser individual d'aquests jugadors, que s'ha de reconèixer que especialment aquest mes de gener, tu, Aleix, que domines bé el calendari, ha sigut molt exigent, amb molts partits a fora, no tenen tampoc masses canvis. Jo crec que també aquest pes de la fatiga, doncs també se'ls nota, però sobretot es nota aquest pes mental. Lewandowski parlava d'aquest bloqueig fins i tot, i ahir és les sensacions que va donar en alguns moments molts jugadors, no? El mateix Gundogan, controls que se li anaven llargs, Lewandowski també, molts jugadors, De Jong fa dies que no va al xoc, no s'endú cap duel, cap disputa. Realment aquells moments de quan veus que realment l'equip no va bé i llavors cap jugador està amb bones sensacions, i això és la gran esperança al Barça, no? Realment, ara que vindran setmanes una mica llargues, després del partit de Vitoria, que veurem, que em fa més poc una pedregada, doncs que amb una mica de descans hi tornin a posar intensitat i a poc individualment ells vagin recuperant el to, que en alguns partits i en partits grans doncs han demostrat un nivell competitiu, si més no, del
Barça.
Però
a mi em sembla que, ara ho deies tu, que hi ha alguna cosa individual a nivell mental, i a mi m'agradaria saber, ho deies tu, Aleix, que és un discurs que ja portem temps sentint, m'agradaria saber si tant temps que fa que sentim això, si s'està fent alguna cosa a nivell mental, a nivell físic, a nivell emocional, a nivell grupal. L'altre dia van anar a dinar a casa Lewandowski, que és el primer o el segon dinar que fan. No fan dinars, ja. no fan...
Però de què ha servit igualment, que vas veure contra els...
No, però vull dir que és un grup que no fa vida de grup.
A la ciutat esportiva, en principi, s'han de trobar...
Però altres èpoques, altres Barces, era una constant, ara a Can Ferran, ara no sé on... hi havia més vidilla de grup. En aquest cas, no gaire, i entenc... És a dir, mateix Xavi diu, faig l'anunci per provocar un clic en els jugadors, perquè també reconeix que hi ha alguna cosa mental, i no entenc, o no s'està fent, o no, jo no ho sé si s'està fent, però si s'està fent no s'està notant gaire. Algun treball en aquest aspecte que no és físic.
Psicològic, vols dir,
sí,
o la teràpia, sí, col·lectiva.
Jo crec que el tema psicològic ve una mica de l'avorriment que ells mateixos noten jugant, o sigui, de la desesperació de veure que no surten les coses.
Però s'ha de fer alguna cosa en això, igual que cada dia has d'anar a entrenar. doncs potser cada dia necessites fer una estona de, ja no sé si de grup o d'individual, ja, o...
Jo no crec que sigui tant perquè ells estiguin doncs tristos o no tinguin bona relació entre ells o no estiguin motivats, sinó que es posen a jugar i veuen que fan el mateix de sempre, que no funciona, i és com un altre cop el dia de la marmota i tornem a estar en el mateix partit, i que ells mateixos hi perden l'alegria, hi perden la il·lusió, hi perden la fe, hi perden la intenció, perquè és com tornem a estar allà mateix.
Això no resol marxar en Xavi, crec jo, eh?
No, exacte, jo també crec que la marxa de Xavi, jo crec que no arreglarà cap dels problemes futbolístics que té l'equip. L'única alegria i recuperar aquest to mental t'arribaria si van venint resultats com venien la temporada passada, i a base de piticollons, però jo crec que l'any passat molt a base de caràcter, l'equip es va partir la cara en molts partits, doncs anaves traient els resultats, anaves defensant, i allò anava reafirmant a tu mateix. Aquest any ja els resultats no han estat bons des de l'inici, no hi ha cap proposta diferent des de la banqueta, i no hem aconseguit entrar, en aquest aspirant, en aquesta dinàmica de realment treure aquest esperit, que aquest equip, aquesta plantilla, tindrà més talent o menys, però ens ha demostrat, la temporada passada ho va demostrar, molts partits lluitant agònicament fins al minut 90. No ens agradava futbolísticament, però caràcter i orgull competitiu jo crec que en tenen.
Sí, aquest any s'ha trobat a faltar això. Vols afegir alguna cosa? No, perquè hem de fer una pausa.
Jo futbolísticament sí que crec que els jugadors tenen qualitat, tenen cartell almenys, és a dir,
sí.
Lewandowski, el que passa a Lewandowski, el fet que ara estigui, que és el seu segona temporada, que estigui desinflant-se, això ja es podia preveure al principi, quan el fitxes, en el moment que el fitxes, és a dir, un futbolista que la millor època, jo diria que ja l'ha passat i que està més a prop del final que del principi. Per tant, podies intuir que Lewandowski aniria baixant. Però altres futbolistes, Frenkie de Jong hauria d'estar en el moment àlgid de la seva carrera. I com molt bé has dit tu abans, porta uns partits...
molt decebedors.
Molt decebedors, molt. Però inclús d'actitud, jo el veig...
Es contagia, jo crec, de tot
jo el veig caminant.
Però es contagia del que tot està veient, no? Del que deu estar veient al seu voltant.
Aviam, Pedri... El que passa, Pedri està molt marmat per les lesions, però Pedri és un futbolista de primer nivell. Christensen, internacional danès. Koundé, titular en França. Seguim, Gundogan, capità del City, campió d'Europa, i Araujo, titular amb Uruguai, davant, Lamine Yamal és la novetat, val, Lewandowski, titular amb Polònia,
João Félix en Portugal també,
i João Félix és un jugador
amb Espanya,
que té l'irregularitat que tots sabem, però que en quant a talent no se li pot discutir, és a dir,
alguna
talent,
cosa passa, és que alguna
talent
cosa
la
passa.
Plantilla en té,
ja, alguna
talent,
cosa passa,
talent
ja.
N'hi ha, això que es diu, la plantilla és molt fluixa, jo no compro aquest discurs, no el compro, potser és veritat que no és espectacular, o sigui, no és una cosa molt exuberant compartir a coets per una plantilla.
Però pot donar més, pot donar més.
Indiscutiblement.
Sí. 11:26, fem una petita pausa i ara seguim. Hem fet un informe de les lesions que té el Barça, que són moltíssimes, perquè avui, 1 de febrer, queden 20 dies per l'anada de la Champions contra el Nàpols. A veure, d'aquests 9 lesionats, quants arriben?
Tu diràs, amb Aleix Parisser.
A Peugeot estem a punt per ajudar-te a portar el més important, el teu negoci. Per això, en els dies Peugeot Professional podràs gaudir de condicions especials en tota la gamma. Aprofita de l'1 al 14 de febrer per donar energia al teu negoci. Inscriu-t'hi ara a Peugeot.es.
Peugeot. Soy el Kai Gündoğan, jugador del Barça.
Soy Caroline Graham Hansen, jugador del FC Barcelona.
Con la Fundación Barça, vamos más allá del deporte.
Acompañamos a niños y niñas enfermos.
Prevenimos la violencia en las escuelas.
Ayudamos a encontrar trabajos a jóvenes en riesgo social.
Damos apoyo a personas refugiadas.
Yo voy más allá del deporte con la Fundación Barça.
La felicitat no és una destinació on arribar. La felicitat és en el camí. I si aquest camí el fas amb el teu nou Fiat, encara millor. Troba la felicitat amb la Fiat Happiness Fórmula. Tan sols aquest mes tens ofertes exclusives amb entrega immediata en la gamma de Fiat. Visita el concessionari que tinguis més a prop i troba la felicitat a cada revolt.
Si per tu el bar és el lloc on esmorzes cada matí, si 433 et sona un codi de desbloqueig, o si creus que Pichichi és una salsa mexicana, no ets qui busquem. Torna Fantasy Mister de Mundo Deportivo. Juga i demostra que ets el millor mister i dirigeix el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Baixa't l'APP de Mister. Hi ha molts premis en joc.
RAC 1 presenta...
Versió RAC 1. Des de Barcelona, en la celebració del Dia Mundial de la Ràdio. El divendres 9 de febrer, RAC 1 se'n va de ruta per tot Catalunya i fa parada a Barcelona. De 3 a 6 de la tarda, versió RAC 1, amb Toni Clapés, des de la carpa del Circ Històric Reluí al Port Vell de Barcelona.
Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
Amb un munt de sorpreses, convidats i el concurs per buscar l'oient que més sap de ràdio a Catalunya.
El primer que arriba, el primer que seu.
A més, ho podreu veure en directe a RAC1.cat, la xarxa més i BTV. El divendres 9 de febrer, RAC 1, on tour per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio.
RAC 1, tots som 1.
Amb la col·laboració de Torrons Vicenç, Montse Interiors, Cellers Maset i l'Institut Oftalmològic Tres Torres.
Tu diràs, amb Aleix Pericé.
Senyals horaris, a 2:15 de la nit, aquí seguim amb Maria Fernández Vidal, Marc Guillén, Joan Poquí i també amb la Laia Coll. Ara parlarem de la decisió de Xavi, de com veieu el futur d'aquest Barça, més enllà del 30 de juny i en el que queda de temporada, però anem a aquest informe de les lesions, perquè ja en va caure un altre. Ara mateix, Laia, a veure quanta gent ja lesionada.
Són 9 jugadors a la infermeria: Ter Stegen, Gavi, Marcos Alonso, Íñigo Martínez, Rafinha, Valde, Sergi Roberto, João Félix i Ferran Torres. Per tant, déu-n'hi-do la situació. Aquests 9 jugadors, 5 d'aquestes lesions són lesions musculars. Quina és la situació ara que deies? Quants dies quedaven pel dia de l'eliminatòria del Nàpols?
Mira, vols saber-ho? Ja veuràs, mira, quants dies queden?
Falten 20 dies.
Doncs t'explico quina és la situació.
Perquè torni aquesta meravellosa melodia de la Champions contra el Nàpols. A veure, va.
Doncs explico quina és la situació de cada un dels lesionats. Íñigo Martínez podria entrar ja a la convocatòria per jugar dissabte a Vitoria. Veurem, però, si és demà o s'esperen al partit contra el Granada per precaució. El central, recordem, ha encadenat 2 lesions musculars consecutives. La bona sort d'Íñigo és que són en cames diferents. La setmana que ve, contra el Granada, ha de reaparèixer ja Ter Stegen, que va ser operat el 8 de desembre de l'esquena. Sergi Roberto, amb molèsties al tendó d'Aquiles, també se l'espera en els propers partits. Rafinha, lesionat del bíceps femoral la Supercopa, hauria d'arribar amb garanties a Nàpols. Per tant, tenim Íñigo Martínez, Ter Stegen, Sergi Roberto i Rafinha disponibles per aquesta anada dels vuitens de final. I João Félix, amb un esquinç al turmell que es va fer a l'entrenament de dimarts, és dubte per aquesta anada a Nàpols. La resta, pràcticament tots descartats. Marcos Alonso no arriba a l'anada, però sí que podria estar disponible per la tornada, que juga 3 setmanes més tard, el 12 de març. En una mateixa situació, Ferran Torres, lesionat ahir al bíceps femoral i amb un temps estimat de baixa d'un mes. Avui, per cert, ha publicat un missatge a xarxes i ha dit: la mentalitat és la misma, el trabajo y la motivación todavía mayores, volveré a tope y con más ganas de morder que nunca para lograr los objetivos. Gracias, se os quiere, tiburones. Aquest ha estat el missatge de Ferran Torres.
Se os quiere, tiburones.
Que no hi serà a l'anada, però sí a la tornada, i totalment descartats, tant per l'anada com per la tornada, Valde, que com a molt reapareixerà a la part final de la temporada, i Gavi, que malauradament ja no el veurem fins la temporada que ve.
Home, que torni Ter Stegen, a veure com està físicament, la lesió era a l'esquena, per tant, no, de parar no se n'haurà oblidat, però a veure com està de ritme competitiu. Però Íñigo Martínez o Rafinha, home, com a mínim recuperes alguns elements que et poden fer ser una mica optimista, no? Estic pensant ja en el Nàpols, eh? No, bueno...
Íñigo Martínez i Rafinha?
No, eh?
Jo ja prefereixo que jugui la Minyamal.
Ja sí que sí, la Minyamal, però a la segona part, si el nano està cansat, que això anava a dir, tens alguna coseta més a la banqueta, no sé. Què?
No, és evident que les moltes baixes que ha tingut el Barcelona, algunes d'elles tan importants com el porter, perquè el porter, i més amb la fórmula que s'ha dotat a Barcelona, en gran part per desig del porter titular, que és un porter titularíssim, no? Aquesta fórmula, que no em sembla malament, però aquesta fórmula té el hàndicap que quan se lesiona el porter titularíssim, doncs
T'has de jugar les competicions amb el porter suplent, que és molt suplent.
Clar, és molt suplent. Sí, no ha donat la talla.
No l'estic criticant, però és molt suplent.
Bueno, exacte, no és enfonsar-lo ni res, ell té el rol que té. És a dir, si fos un altre tipus de porter amb unes altres qualitats, doncs probablement no s'hauria quedat al Barça a ser el suplent de Ter Stegen.
Clar. I fins i tot fins a 9 lesionats ara, però al llarg de la temporada sempre ha hagut 3-4 lesionats.
No, gent... en tots els partits de la temporada el Barça ha tingut mínim un lesionat. Clar, en tots.
Gent tan important com Frenkie de Jong, com Pedri, tot això...
Lewandowski l'ha tingut lesionat.
Jo entenc que això condiciona el desenvolupament normal.
Ja, però llavors t'ho comparen amb el Madrid, t'ho comparen amb el Girona, no, i dius, ells no han baixat el rendiment, no?
Val, doncs perquè segurament el Madrid està més treballat i el Girona perquè està millor treballat. El Madrid sí que té una profunditat de plantilla perquè porta anys, més o menys, de projecte. Aquí sí que li dono una mica... En la comparativa amb el Madrid sí que puc comprar el relat de la construcció de Xavi, perquè té més anys el Madrid de bagatge, no? La plantilla del Madrid, sí. Més o menys, el bloc, diguéssim. Amb el Girona no la puc comprar, perquè el Girona té menys temps, ha estat construït aquest equip amb molt menys temps que el Barcelona. Per tant, aquí en aquesta comparativa no, però la comparativa del Madrid sí, i admeto el mèrit enorme del Madrid, amb la quantitat de titulars com el millor porter del món, tots els centrals possibles i se n'han sortit.
Vinícius ha estat lesionat un tram de la temporada, sí, recordo.
Té un mèrit enorme. Ara, no fem la comparativa, no, oblidem-nos dels altres. A la Barcelona li ha passat, i això és un dels... No diria la causa que el Barcelona estigui com està, és un dels condicionants que han contribuït a que el Barcelona estigui així.
No. Us fa ser una mica més optimistes de cara a la Champions, això que ens explicava la Laia?
Oh, una miqueta més, aviam. Jo crec que el tema del porter sí que és important. Jo crec que Iñaki Peñas és un porter, és un bon porter, jo crec que és un porter que pot jugar a primer nivell, però està clar que està una mica verd i que ha pagat també el desordre de la defensa. Una de les coses que ha pagat molt Iñaki Peñas quan surti, quan no surti, està clar que no s'ha coordinat bé o no alça bé la veu, perquè hi ha hagut moltes vegades que Araujo s'ha anat a la mateixa pilota o no s'han posat d'acord amb Araujo i amb altres centrals. Crec que no ha ajudat Iñaki Peña en aquest sentit, i que Ter Stegen doncs hauria de parar-te moltes més pilotes i donar-te aquesta seguretat defensiva que el Barça no té i que és el més urgent a recuperar ara. El Barça no té llum en atac, però és que sobretot li tremolen les comes a darrere. Jo crec que això el fa jugar amb molta por. És difícil arriscar pilotes en atac, és difícil provar driblings, és difícil jugar a molta velocitat. Si saps que a la que en perdis una, a darrere et faran mal, i una d'aquestes maneres de recuperar la força darrere, sens dubte, que és tenir Ter Stegen. I Íñigo Martínez, la veritat és que també estava jugant bé i era un d'aquests jugadors que jo crec que sí que feia una mica el rol de líder o del salaveu, d'ordenar els companys, té molta experiència i que en aquest sentit podia ajudar una mica al grup. No canviarà tampoc de la nit al dia el Barça, però sí que recuperar efectius i sobretot recuperar una mica de forces. Aquestes dues setmanes netes que li vindran ara, poder descansar una mica jugadors, perquè l'altre dia mateix és que vam acabar amb Lamine Yamal, no sé, evidentment no està en la llista de lesionats, i perquè no està lesionat, però l'altre dia marxava tocant-se els adductors. Jo crec que està fatigadíssim, no sé si pot jugar de titular a Vitoria.
Faties, mira, és que hi ha jugadors, ara ho deia el Mac, carregats i amb molèsties. També podem fer una llista dels jugadors tocats, entre cometes.
Sí, Christensen, que ahir no va jugar per unes molèsties que arrossega el tendó d'Aquiles, podrà jugar a Mendizzo Rozza, de fet ahir estava disponible a la banqueta. Araujo fa setmanes que té molèsties al genoll, són però molèsties pel desgast acumulat, necessitaria descansar, però la situació de l'equip i el calendari de moment no li han permès. Amb descans però ha d'estar solucionat tot, de fet fa uns dies va passar proves i no hi havia res. I Cancelo ahir va acabar ple de cops però sense més, i Lamine Yamal, que es tocava la zona de l'adductor, va ser una pilotada a la cardolla, per tant està totalment recuperat.
Ah, bé. Home, no.
Quin mal, va molt mal. Si
jo ara, ujo, cada partit penso que es trencarà.
Sí.
Sempre hi ha una jugada que dius, ai, ara ja l'han de canviar perquè ja no pot.
Però
no,
està fet d'una altra pasta, o sigui, és realment increïble les hòsties que es fot, i tu el veus allà i dius, és que jo no m'aixecaria en 3 mesos d'aquí de terra.
Sí, sí.
I s'aixeca i dius, és que no pot continuar a coix, i de cop el veus corrent i et talla la següent jugada.
De ferro colat. Hi ha jugadors que són de ferro colat, jo no sé què mengen, però són de ferro colat, sí, sí. Bé, són bones.
I en la mina aquesta edat, un cop allà...
Ha de fer mal.
però pot tenir repercussions.
Esperem que no, esperem que no, esperem que no. De tota aquesta llista que hem fet, com diu la Laia, els tocats, entre cometes o molèsties, estan bé. Dels 9 lesionats, n'aniran tornant uns quants progressivament, però hi ha 5 lesions musculars que s'han fet en molt poc temps. Hem estat indagant, no?, preguntant si hi havia preocupació al cos tècnic, perquè s'han acumulat, no?, pràcticament en aquest mes de gener.
Sí, està clar que no és una situació favorable, que posa més dificultats a tot plegat, però es creu que s'està dins la mitjana habitual d'una temporada i també en comparació amb altres equips. He mirat el Madrid, per exemple, i aquesta temporada ha tingut les mateixes lesions musculars, 14. El Barça, des de l'inici de la temporada, ha tingut 14 lesions musculars. Sobre les 5 baixes seguides a nivell muscular que estem comentant ara, es creu que aquest mes de gener és degut a la plantilla curta, que no s'han pogut fer moltes rotacions, i també al calendari. Des del 4 de gener, si ens hi fixem, que el Barça va jugar a Les Palmes, el primer partit del 2024, i fins aquest dissabte a Vitoria, que haurà passat un mes just, s'hauran jugat 10 partits i 8 dels quals fora de casa, amb viatges, amb tots els viatges que això comporta, i també amb viatges llargs, com per exemple el mateix de Les Palmes o Aràbia. I també s'han hagut de suportar, que no ajuda tot plegat en la recuperació dels futbolistes, els canvis de temperatura importants. Per exemple, van passar de Les Palmes, que estaven jugant amb més 20 graus de temperatura, al menys 1, menys 2 que hi havia a Barbastre. I també, des del vestidor, es creu que els horaris dels últims partits de Lliga, Copa, no han ajudat a una bona recuperació dels futbolistes, com per exemple, que es va jugar ahir i ara es torna a jugar dissabte a 6:45 de la tarda, quan es podria haver jugat més tard fins i tot diumenge.
Són factors que evidentment sumen, però que tenen molts equips, no? Per tant, sí, sí. També s'ha de tenir en compte. I de fet, vull recordar, i ho estava mirant expressament per això, que l'any passat aquest Barça va tenir el mateix mes de gener, pràcticament. Perquè, mira, el 4 de gener va anar a Alacant, el Barça, l'any passat contra l'Intercity. Després, el 8 de gener va anar al Metropolitano, a Madrid. Després se'n va anar a Aràbia, el 12 de gener. Va jugar les semis contra el Betis i la final contra el Madrid, que va guanyar de forma brillant 1-3. No sé si històric, com va dir Xavi, però de forma brillant, sí. Després, de tornant d'Aràbia, se'n va anar a Ceuta, al Barça, a jugar a Copa, el dia 19 de gener. Vull dir, el 4 a Alacant...
Amb helicòptero.
Sí, el 4 van anar a Alacant, el 8 de gener van anar a Madrid, el 12 i el 15 van estar una setmana a Aràbia Saudita, el 19 van estar a Ceuta. I el 22 de gener, el Barça juga per primer cop a casa, al Camp Nou, contra el Getafe. Després és cert que els vuitens... No, eren els quarts ja de Copa. Els quarts de Copa van tornar a ser casa amb la Reial Societat, que el Barça va guanyar. Però que fins al 22 de gener l'any passat el Barça va fer també molts viatges i va guanyar tots els partits. Per tant, sí, són factors que poden ajudar les lesions, però et passa pràcticament cada any.
Sí, que és que hi ha, a vegades et posen horaris que semblen posats amb mala llet. Per exemple, el Barcelona va jugar a Sant Mamés dijous, si no vaig errat.
Sí. Correcte, a 6:45 de la nit.
Pròrroga. Sí. El partit amb el Villarreal era diumenge a 6:45...
De 7.
6:45.
Sí.
Sí, era diumenge, no? Divendres, era diumenge.
Sí, sí, sí.
No havien passat 72 hores. Compteu, des del final del, sí, sí, de l'Atlètic Club Barcelona en pròrroga, fins a les 18:30, tu aquest partit el pots posar tranquil·lament. O fins i tot, si el Barça... Bueno, clar, per ser el partit allà ja estan posats prèviament, però tu podies haver posat aquest partit a les 9 de la nit, o no?
Sí.
Hi ha hagut polèmica perquè l'Atlètic de Madrid va demanar un canvi d'horari a l'anada de les semifinals de Copa contra l'Atlètic Club, i la resposta que s'ha donat és que no són 72 hores, sinó 3 dies.
No t'han d'arribar a les 72 hores mentre hi hagi 3
dies.
Hi
ha d'haver-hi 3 dies.
D'acord, que legalment sí, és
l'explicació. L'explicació legal, però estic d'acord amb el que
dius. Però en qualsevol cas, Simeone, no deixa de ser veritat que estàs menys de 72 hores. Sí. I amb un esforç molt gran. Tant l'Atlètic com el Barcelona.
Sí, mira, parlant d'això que diu la Laia, és que ahir Simeone va fotre una estripada brutal després de guanyar el Rayo per 2-1, perquè, home, té part de raó, dimecres hi ha l'anada de semis a l'Atlètic de Madrid, a l'Atlètic de Bilbao. Dimecres. Mm-hmm. Clar, l'Atlètic de Bilbao juga divendres aquesta jornada. Juga demà l'Atlètic de Bilbao. Yeah. Clar, tenen dissabte, diumenge, dilluns i dimarts. Tenen 4 dies per preparar l'anada de semis. I el Madrid juga el derbi diumenge a les 9 de la nit. Acabaran diumenge a les 11. I tenen dilluns una estona i dimarts. clar, hi ha un greuge comparatiu de dos dies que entenc que Simeone es queixi. Normal, sí, sí. Normal. Ara, això ho provoca el calendari, tothom vol sucar i pa, tothom vol calés, i aquí tothom vol jugar partits, totes les competicions. Bé, és el que hi ha. Com a mínim, ho hem posat sobre la taula tots els factors d'aquestes lesions que té el Barça, però amb la bona notícia que, de cara a l'anada de vuitens de Champions contra el Nàpols, anirà recuperant i jugadors importants al Barça en aquests pròxims 20 dies.
També ens comentava l'altre dia el doctor Ardèvol que quan les coses no van bé, no? Que també és un factor que acaba influint en el tema de ser més propicis en les lesions.
Sí, sí, anímicament això passa. Sí,
l'estrès, no? La fatiga, l'ansietat, això t'afecta.
Això a la vida passa i al futbol també.
Que han trepitjat merda, vaja.
Totalment. Ara seguim.
RAC 1. Comença aquest any nou al 100% d'energia a Basic Fit. A casa o al gimnàs de la cantonada, apunta-t'hi ara. Gaudeix de 6 setmanes extra i emporta't una motxilla. Torna't a sentir bé i converteix el fitness en una activitat essencial. Avui és l'últim dia. Basic Fit.
Deixaries el teu canari al veí de la manada de gats salvatges? I la teva sogra a casa dels civilitzats dels teus nebots? Si vas a agafar l'avió, aparca el cotxe a Aeroparking Mundiauto. La manera més còmoda, segura i econòmica d'aparcar el teu cotxe al costat de l'aeroport de Barcelona. Més informació o reserva a aeroparkingmundiauto.com.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Borges presenten Respostes que alimenten, el podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
Escolteu-lo cada 15 dies, els dimecres, a l'app de RAC 1 i a RAC1.cat.
Tots som
més
1. Més enllà de RAC 1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC 1.
Tu diràs, amb Aleix Parissé.
Tres quarts de dotze. Ara m'agradaria que parléssim un moment del futur del Barça.
Vinga.
Del discurs...
Com la cançó, Losing My Religion.
Losing My Religion una mica, sí. Molt bé, Maria. Però abans, ja que ahir el Barça va jugar contra l'Osasuna, que els nois del planter estan sent protagonistes, hem trucat una persona avui que lliga tot això. Va jugar al Barça, va ser el planter del Barça... i va jugar també a Osasuna. És Damià Abella, el recordeu?
Sí,
Damià Abella.
Sí.
Sí. Doncs ara està al...
El de Lliga amb el Rijkaard.
Sí, senyor, sí, senyor. Ha jugat al Racing de Santander, al Betis, a l'Osasuna i al Middlesbrough. I actualment forma part del cos tècnic del West Bromwich Albion, que és el cinquè classificat a la Championship, que és la segona divisió anglesa. Doncs bé, Damià Abella ens ha analitzat una mica tot el que va veure ahir en el Barça-Osasuna i també ens ha donat la seva opinió, ara que s'està formant com a entrenador, de què li passa al Barça, de com veu a Xavi i de quin pot ser el futur entrenador blaugrana.
Barça 1, Osasuna 0, Vitor Roque, Tigrinho ha marcat el gol que val els 3 punts pel Barça. Una altra victòria patida, una altra victòria agònica, una altra victòria per un sol gol de diferència, però victòria al cap i a la fi.
No és que hagi vist una reacció molt diferent o algo realment impactant, però he vist un Barça que ha estat bé, però evidentment no ha sigut un equip super contundent amb aquesta resposta.
Incluso contra 10 necesitábamos esta calma, ¿no? Esa tranquilidad. Lo que pasa que ya ellos dejan tanto espacio que ves el último pase, ves el gol, ¿no? Y entonces hay que marcarlo. Si no, vas a sufrir. Balones colgados, falta lateral, luego un córner, una ocasión clara de una pérdida nuestra en salida. En fin, sí, hay que mejorar en ese aspecto, ¿no?
Yo creo que al Barça falta una mica de peu a la sortida de pilota i que això es tradueix que no aconsegueix posicionar-se en camp contrari amb tanta facilitat. Si li sumem que aquest any a nivell defensiu no ha estat tan bé, ha sigut és un equip molt valent en tirant pressions, però no ha sabut coordinar-ho molt bé.
Tothom destaca que en sortida és molt bo, que sigui ho és, però sobretot és que no perd un duel, eh? És que no perd un duel, i això per nosaltres... i no fa 2 metres. Vull dir que al final és un tema d'actitud, de personalitat... juga amb una determinació que és una meravella veure'l jugar. Estic molt content amb el, amb el Pau, realment, molt.
Em sembla fantàstic. En situacions de necessitat acaba apareixent gent, però a vegades en situacions d'una proposta de club, un model de club, i Xavi això ho ha entès perfectament, ho estan fent fantàsticament bé. Tant de bo tinguin el context i l'entorn necessari per poder créixer i ser el que convertir-se en el que han de ser en base al seu talent, és a dir, jugadors importants del futur del Barça.
I thought at the beginning not to put 2-1 with two players here. The opponent has to decide or come here and defend man to man and there is this space, or they stay like this but we stay.
A nivell de joc lliga perfectament amb l'imaginari del Barça, i a més crec que està en un moment sostingut de rendiment i d'impacte en el futbol que li permet aspirar a banquetes de primeríssim nivell com pot ser la banqueta del Barça.
Club at the end of the season. I can understand that it's
crec que és un entrenador a nivell personal fantàstic, a nivell d'estil de joc, possiblement, no dic que fos rupturista, però possiblement no estaria tan alineat com Roberto De Zerbi.
Gol d'Anso, que no para d'enviar missatges futbolístics contundents, que vol ser titular.
Ara sembla que està a dies de poder tornar, i tot i això ha marcat 4 gols, una assistència, ser un jugador important, sense ser titular indiscutible, però sí jugant cada partit, intentant buscar aquesta regularitat que li feia falta. Tant de bo ho pugui fer i pugui tornar al Barça, perquè jo li veig tot el talent per poder ser un jugador determinant al Barça. Però molt bé, estem contents, estem cinquès en plena lluita de playoff, encara queden 18 partits, una lliga molt llarga, la Championship, però tant de bo fem el playoff i puguem pujar l'equip on mereix, que és la Premier League, després de 3 temporades a Championship. Aquí ho és, però molt bé, estem contents, estem cinquès en plena lluita de playoff, encara queden 18 partits, una lliga molt llarga, la Championship, però tant de bo fem el playoff i puguem pujar l'equip on mereix, que és la Premier League, després de 3 temporades a Championship.
Doncs això és el que diu Damià Abella. Avui, tu diràs, hem pogut parlar amb ell de moltes qüestions. Per exemple, ens ha parlat de Xervi, a qui sentíem, i de Klopp, que són dos dels noms que floten aquí en l'imaginari. Ahir, tu diràs, us vam explicar amb el Roger Saperes quina era una mica la intenció que tenia el Barça de cara al relleu de Xavi a partir del 30 de juny. Evidentment, com que el club econòmicament té els problemes que té, i que ho hem explicat per activa i per passiva, el Barça necessitarà vendre algun jugador, si no troba un ingrés extraordinari brutal per poder operar aquest estiu. Doncs com que el club considera que serà molt difícil fitxar un crack mundial que pugui ser un líder a la gespa, que jo crec que tots coincidirem que ha faltat algú, no?, que fes de líder a la gespa aquesta temporada, doncs que el club vol intentar fer una aposta forta, potent, de líder indiscutible a la banqueta. Clar, llavors, els diners també, no?, el problema econòmic també ha d'afectar a l'hora de fitxar un entrenador. Doncs bé, el que ens diuen és que Xavi tenia un bon sou a nivell d'entrenadors europeus, no? Recordem que estava amb la renovació al voltant de l'augment de sou al voltant dels 8 milions d'euros ell, més 4 a l'estaf tècnic, eren uns 12 milions el que es destinaven a la part tècnica, i que el club creu que amb més o menys aquesta quantitat, que ja la tenies encabida dintre del fair play financer, doncs pots intentar convèncer algun entrenador potent que sigui el líder indiscutible que ha faltat al camp. Aquesta és una mica la idea. Que a Klopp agrada? Bueno, clar, a qui no li agrada Klopp? Un entrenador espectacular. No, vull dir,
clar, que jo tinc la sensació que
agrada Mitchell, clar, que no li agrada, sí, Mitchell una temporada que està fent,
juny,
que la idea és buscar un entrenador potent que sigui un líder indiscutible.
Només pot ser Klopp.
Clar.
És que només pot ser
Klopp. És que jo, a mi fa la sensació que al juny Xavi, molt descansat i molt tranquil, se n'anirà de vacances, i el marrón que quedarà aquí al Barça serà espectacular, perquè perquè acabarà passant com amb la resta o amb la majoria de fitxatges dels últims anys, que t'agrada una cosa i acabes comprant no la marca blanca, però no allò que tu vols, perquè no tens diners per pagar-ho. I llavors, d'aquesta manera, no, això no tira.
Tu qui veus a la banqueta, o qui t'agradaria?
No, a mi m'agradaria que el Barça pogués construir el projecte que vol construir. És a dir, tinc la sensació que hi ha a l'imaginari blaugrana una manera de fer les coses que no les pot fer perquè no té diners. I o aprenem a fer les coses sense diners d'una altra manera que no és la ideal que volem, o anem de decepció en decepció, perquè es projecten unes coses, es diuen aquestes són les intencions i això anirà així, i llavors el club pot arribar fins on pot arribar, i acabes això tenint unes expectatives molt altes, quedant-te amb, ja va passar amb Zubimendi, amb altres situacions en què tu tens una idea molt clara del que vols i has d'acabar conformant-te amb una cosa d'inferior, no dic d'inferior qualitat, però no és el que tu volies. És a dir, el Girona no té jugadors tan cars com el Barça, però ha construït la plantilla sabent a què podia jugar, sabent què podia, fins a on podia arribar. El Barça, jo tinc la sensació que té mentalitat de ric i no sap fer una gestió, no de pobre, però de club més
humil, sí.
Més modest.
Sí, sí, modest. Com ho veus, Marc? Perquè el futur, no sé, clar, aquesta temporada no s'ha acabat, sembla que sí, perquè amb l'anunci de Xavi sembla que tots ja hem fet un... no? Hem passat el 30 de juny.
Ja no li doneu opcions a la Lliga ni res.
Home, jo crec que la Lliga, el Barça, el que ha de fer és tancar les quatre primeres posicions com sigui, i si pot, intentar acabar entre els dos primers per anar a la Supercopa d'Espanya de l'any que ve, que són 7 milions d'euros. Ho veig en clau econòmica. Aquesta és la meva idea del Barça, intentar arribar a la segona posició. Crec que la Lliga està pràcticament impossible. I a la Champions...
Tampoc.
Hi ha miracles, a la vida hi ha miracles, però a la Champions, veient aquest Barça, la que t'enganxi un bon equip, encara que sigui a les semis, et fot l'aigua a casa. És la meva sensació a dia d'avui, però ja hem vist el Chelsea de Di Matteo guanyant una Champions, i hem vist el Tottenham arribant a una final de Pochettino.
L'Ester guanyant Lliga.
L'Ester guanyant una Lliga, però la situació és que aquesta temporada l'estem donant per liquidada, i no hauria de ser així, però tots ens estem traslladant el 30 de juny, no? I el panorama no és gaire... esperançador, diguem-ho així.
No? No és esperançador, no n'espero coses gaire bones d'aquesta temporada, i m'angoixa una mica la situació de Xavi, perquè jo crec que tots ens l'estimem molt i volem que la cosa doncs acabi el millor possible. Ell anuncia que vol plegar el 30 de juny, espero que pugui plegar el 30 de juny. Tampoc podem descartar un escenari en què la cosa realment es compliqui i el club es vegi obligat a prendre decisions. Espero sincerament que no, i sé que el club intentarà no fer-ho, i jo també intentaria no fer-ho per totes les circumstàncies, però bé, que la temporada és llarga, que encara queda, i veurem què acaba passant. A partir d'aquí, l'entrenador que ha de venir, no sé quin entrenador ha de venir, però sí que és veritat que tal com està la institució, pel tema econòmic, per com està la direcció esportiva, per com s'està portant el club i pel desordre que hi ha, vindria, jo crec que sí que necessitem segur un líder fort, algú que realment et pugui aguantar l'equip, aquesta estructura que no hi ha com a club, aquesta coherència des de la direcció esportiva, etc. Doncs un entrenador que sí que et pugui marcar aquesta línia i que pugui doncs ser el capità, no només del vestidor, que és el que hauria de fer l'entrenador, sinó de gairebé el club, no?
Té la paraula Joan Poquí després de la publicitat, Joan.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Aprofita que aquest febrer té 29 dies per gaudir dels Fiat Pro Days i redescobreix la nova gamma Fiat Professional completament renovada, amb més tecnologia, seguretat i unes ofertes úniques. Visita el concessionari que tinguis més a prop i descobreix la nova generació Pro en diesel, gasolina i elèctric. Fiat Professional. Professionals com tu.
Si per tu el bar és el lloc on esmorzes cada matí, si 433 et sona un codi de desbloqueig, o si creus que Pichichi és una salsa mexicana, no ets qui busquem. Torna Fantasy Mister de Mundo Deportivo. Juga i demostra que ets el millor mister i dirigeix el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Baixa't l'APP de Mister. Hi ha molts premis en joc.
Toc, toc, te n'has assabentat?
Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulten les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
RAC 1 presenta... El món a RAC 1. Des de Lleida, en la celebració del Dia Mundial de la Ràdio, amb Jordi Basté. El divendres 9 de febrer, RAC 1 se'n va de ruta per tot Catalunya i el món a RAC 1 fa parada a Lleida. De 9 a 12 del migdia, des del Teatre de la Llotja.
Jo crec que hauríem de fer més sovint el programa des d'aquí.
Amb un munt de sorpreses, convidats i el concurs per buscar l'oient que més sap de ràdio a Catalunya.
El primer que arriba, el primer que seu.
Ho podreu veure en directe a RAC1.cat, la xarxa més i Lleida Televisió. El divendres 9 de febrer, RAC 1 on tour per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. RAC 1. Tots som 1. Amb el suport de l'Ajuntament de Lleida i la Diputació de Lleida. Amb la col·laboració de Torrons Vicenç, Montse Interiors, Cellers Maset i Instituts Odontològics.
Bona nit. En els tres sorteig del triplets de l'11 d'avui, els números premiats han estat...
El 908... el 860 i el 690.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Diràs, amb Aleix Parissé.
La mitjanit, en punt, senyans horaris. No marxeu, que de seguida tenim avui un 1x1.